Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia i benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 20 de juny són dies de final de curs, d'acabar les graduacions, és a dir, en definitiva, de promocions, de graduacions. En els darrers dies han tingut una carretada de graduacions, per exemple, odontologia, infermeria, medicina, per només citar unes quantes. Avui tindrem els estudis d'IB3 Ràdio el doctor Pablo Alonso, resident de Dermatologia de Son Espases, i també a la doctora Maria Gaià, resident d'Urgències del mateix hospital. Ells es graduaren l'any passat i fa dos anys, però ara s'acaben de col·legiar. I també seran nosaltres, estarem amb Antoni Ferran i Lucía Rosa. Són dos odontòlegs graduats ahir mateix divendres. Com serà la seva incorporació a la feina? Per què desitjaren ser sanitaris, en aquest cas metges i dentistes? Ens ho contaran en uns instants. I també tindrem temps per conversar amb el cap de Dermatologia de l'Hospital de Manacor sobre dermatologia i farmàcia, comentant les principals malalties de la pell. El doctor Vicenç Rocamora, prestigiós dermatòleg, que ens atendrà en un o res. Recordem que és un referent de la dermatologia balear. I sabrem que una infermera de les Balears ha obtingut la prestigiosa beca Marie Curie per estudiar el paper de les infermeres en la promoció de la justícia social. Conversarem amb ella, és la doctora Camelia Viviana López de Flori, infermera docent i investigadora al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la UIP. I també donarem l'enhorabona al Servei de Salut perquè el seu director general ha recollit un premi a Madrid aquesta setmana i coneixerem els motius d'aquest guardó. Són alguns dels temes principals en portada que destacam, però, evidentment, n'hi ha d'altres. Començam aquí i ara. Vida saludable. Benvinguts. Començam aquí el repàs informatiu sanitari de la setmana, anant fins a l'Hospital de Manacor, perquè d'aquí pocs dies, concretament dia 1 de juliol, tindrà lloc el curs d'actualització en dermatologia i farmàcia. Té més detalls na Laura Calafat. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els oients que cada dissabte ens acompanyen a la ràdio pública de les Illes Balears per sentir els consells dels professionals sanitaris que tenim. Així que bon dia, doctor Rocamora. Com està?
Què tal? Bon dia.
Primer de tot, amant, quin és l'objectiu del curs?
L'objectiu del curs és ajudar els metges de família a comprendre un poc més les malalties de la pell, perquè per ells és bastant difícil entendre les malalties de la pell, perquè quasi tot és vermell. Hi ha molt de diagnòstics diferencials i durant la carrera pues, fan molt poques hores d'aquesta assignatura i durant la formació de residents també només estan un mes en l'altre. I també perquè un 30% de les visites d'atenció primària són de dermatologia. Per tant, una assignatura que està molt poc valorada a la carrera, sí que està valorada avui en dia per la gent que treuen números alts de mir, perquè tothom es coneix dermatologia, però crec que s'han de reciclar. I el que feim és donar-li unes pautes perquè no tinguem tanta càrrega assistencial als hospitals enfront de la dermatologia, perquè és que som poc dermatòlegs i tenim molta càrrega assistencial.
Clar. Tenim entès també que entre les temàtiques del curs se podrà abordar tant la psoriasis com l'hidrosadenitis. Men, què destacaria vostè d'aquestes malalties? I especialment, si pot explicar què és l'hidrosadenitis?
L'hidrosadenitis és això que la gent se confon, que tingui un grano o tingui un forúnculo a les ingles, de baix espit, a les aixelles, i que es cap d'un moment i surt un altre, i que li diuen i se'n van urgències i comença a tenir un granet i li buiden i torna a tenir granet i després en verd un gra ja en té dos i després de dos grans se fa una fístula i l'han d'operar d'una fístula, a vegades perianal. És una malaltia inflamatòria molt parescuda a psoriasis, però que a més aquesta gent pues, sempre fan un pot de pus allà, a vegades fan olor de les infeccions que tenen, s'inflamen. Jo crec que és la pitjor malaltia dermatològica, que no m'agradaria gens tenir-la. Avui en dia tenim eines per tractar aquestes malalties i sabem més de cada vegada d'aquesta malaltia. Llavors, jo donam unes pautes als metges de família perquè no s'equivoquin, perquè ja que tenim eines de tractament hem d'evitar que hi hagi cicatrius, fístules, abscessos, túnels, i que, a més, s'ha vist que empitjora molt la qualitat de vida d'aquesta gent. Són gent que estan bastant ferits. No és molt freqüent, però sí que n'hi ha. Psoriasis és un 2% de gent, de la població que té psoriasis, i hidradenitis és un 0,2-0,3%, però jo crec que és la pitjor malaltia cutània, juntament amb el melanoma metastàsic. Per tant, donem unes pautes de... També dic que parlem en el curs de vasculitis, que parlarà la doctora Crespí. La doctora Vila parlarà de sol i quines pautes i d'infeccions cutànies. I jo també parlaré un poquet d'urticària i un poquet d'eczema. O sigui, són quatre pautes que només que cada curs aprenguis un 2% del que t'han explicat, si tu dus 7 o 8 cursos, pues ja comences a saber, a tenir bastant de coneixement sobre la pell i les malalties cutànies.
Clar. Doctor, ara que havia mencionat vostè el melanoma metastàsic, ara ve una ona de calor i l'estiu és a tocar. També abordaran el curs conceptes bàsics de fotoprotecció i lesions pigmentades. Quins consells podria donar a nivell de fotoprotecció?
A veure, jo sí, ja li dic que no s'han de cremar. Saps? Te pot despistar i cremar-te, però el millor fotoprotector et xerrava, primer de tot. La gorra, mesures físiques i la sombra. I després, si ens hem de posar protecció solar, almenys d'un número 50 per envant, cremes cosmètiques, i no ens hem d'oblidar de protegir les mans, les orelles, ja, perquè la gent s'oblida, només se'n ponen a la cara i ja està. I la crema s'ha de posar 20 minuts abans de l'exposició solar, perquè si no ja t'està pegant tot sol. Sí que he de dir que si tu vas a nedar 5 minuts i no te poses crema, mai te cremaràs. No hi ha problema, no m'entens? Si després te n'anassis a casa teva, no és estrictament necessari dur protector solar. El cos pot aguantar 5 minuts sense cremar-se. ¿Vale?
I, doctor...
5 o 10, m'entens? Per tant, això és la confusió que molta gent fa.
Doctor, què entenem per lesions pigmentades? Com ve sempre estar a l'aguait i autoexplorar-nos?
Bueno, se poden autoexplorar. Les lesions pigmentades poden ser benignes i malignes. Val? Llavors, això, els metges de primària l'han de saber, saber si és una lesió pigmentada melanocítica o no. Quan no són melanocítiques, són berrugues i són coses estètiques. I quan són melanocítiques, poden ser benignes o malignes. Llavors, una lesió que canvia molt ràpid, que canvia de color, que creix molt ràpid, que té una vorera simètrica, un color, un diàmetre i una evolució rara, molt, molt ràpida, s'ha de consultar el metge de capçalera, però no totes seran melanomes. Vull dir que hi ha un percentatge d'un 16-17 casos per 100.000 habitants de melanomes que no tots són... O sigui, no és tan freqüent. N'hi ha, posa 20 casos per cada 100.000 habitants. A Mallorca, cada any, pues, ens solen diagnosticar un 80 en tots els hospitals. El problema és que si un d'aquests és un melanoma metastàsic o un melanoma maligne bastant profund, doncs tenen mal pronòstic, no entens? Però que el que hem de fer és fer profilaxis primària, que és no cremar-nos de petit, que és el que s'ha vist que ha més causes de... el que provoca més melanoma.
Clar. Tot altres continguts interessants, per exemple, pot ser un breu repàs per la dermatologia pediàtrica a atenció primària. Berrugues, bacterianes, ungles... Són molt comuns?
Sí, això és el que xerra la doctora Vila. Això és bastant freqüent, els impètits, les infeccions, les berrugues són bastant freqüents, els moluscos també, i han de fer quatre pautes perquè moltes coses d'aquestes se'n van totes soles. Les immunitats les elimina, llavors no ens hem de preocupar per tenir berrugues, hem de tenir paciència, per exemple. Les infeccions han de tractar correctament i ja està, o sigui, quatre pautes, i això ho comencen a aprendre ja els pediatres i els metges de primària, que també estan convidats, els pediatres, si volen venir al curs.
Per tant, troben a atenció primària uns aliats dels dermatòlegs, doctor, la cura de la pell?
No t'entes, digues, trob.
Troben vostès en atenció primària uns aliats dels dermatòlegs en la cura de la pell?
Sí, els que estan motivats i que els interessa aprendre, arriba un moment que mos treuen bastanta llista d'espera i nosaltres mos podem dedicar a les patologies greus. Dic que nosaltres estem informant a metges de família i que ens estan ajudant a fer com a de filtre, i sí que veus que de cada vegada ens arriba patologia més complexa i les podem atendre molt millor, la gent, entens? Perquè si no és que tenim massa gent i no tenim temps de... A vegades se ens escapen malalties greus perquè tenim molta llista d'espera.
Clar. Moltíssimes gràcies, doctor Vicent Recomoro, cap de dermatologia de l'Hospital de Manacor. Fins una altra i que vagi molt bé aquest curs.
I ja ho sabeu, estan convidant metges de primària, pediatres... D'acord.
Ja ho sabem tots.
Doctor, el que ha de fer és venir un dia aquí a la ràdio i xerrar una estoneta amb nosaltres, ja ho sap.
Ja puc xerrar una hora, ja ho sabeu.
Sí, sí, sí.
Vendrem, vendrem.
Gràcies,
vendrem,
doctor. Fins ara.
Gràcies. Adéu. Adéu.
Xerrant de premis, el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, ha estat guardonat aquesta setmana amb el Premi a l'Administració Sanitària, lliurat per Redacció Mèdica per la seva tasca al capdavant de la institució sanitària. Javier Ureña va rebre aquest reconeixement en l'acte de celebració de la 21a edició dels Premis de la Revista Sanitària especialitzada a Madrid.
Recordem que Javier Ureña, funcionari de carrera del Servei de Salut de les Illes Balears, és un gestor sanitari en formació jurídica i econòmica que va assumir la Direcció General del Servei de Salut l'any 2023.
Per valorar una mica més aquesta distinció, ja ens escolta el propi director general del Servei de Salut, el senyor Javier Ureña. Molt bon dia, com està?
Hola, molt bon dia, què tal?
Primer de tot, enhorabona. Què suposa aquest premi per a vostè?
Bueno, muchísimas gracias. Evidentemente muy agradecido a Redacción Médica y también a su jurado, de muy alto nivel, por cierto, pero lo que supone para mí es un reconocimiento al trabajo de los 20.000 profesionales de servicio de salud. Si hablamos de hitos, si hablamos de éxitos y si hablamos de resultados en el servicio de salud, hablamos del esfuerzo de miles de personas que cada día trabajan intensamente y en paralelo además también se forman y se comprometen para que se pueda prestar pues la mejor asistencia sanitaria a todos los ciudadanos de Baleares.
Per tant, sent que més que un premi al director general, és un premi als 20.000 sanitaris que tenim.
Sí, evidentemente somos una organización muy grande, muy compleja y que requiere del trabajo y de la coordinación de muchísimas personas para que se pueda prestar esa asistencia sanitaria. Y este reconocimiento no puede ser otra cosa que un respaldo a ese trabajo que hacemos todos los profesionales de servicio de salud en conjunto.
Vostè va destacar l'entrega de premis aquesta setmana, que l'increment de la població, el dèficit de professionals, la revolució tecnològica i la complexitat sanitària són uns grans reptes de futur. Entenem que és un problema global, no és vera?
Sí, son problemas que afectan a todas las comunidades autónomas. De hecho, bueno, yo ahora mismo pues estoy hablando con ustedes desde Sonespaces y ahora venimos también de Sonyacher, donde hay una jornada de gestión y comunicación y hablábamos de estos mismos temas y seguirán hablando a lo largo del día. Y son cuestiones que afectan al conjunto del Estado español y también a otros países del entorno. Y afectan, por tanto, a todas las comunidades autónomas, que son pues las administraciones que gestionan los servicios de salud después de las transferencias sanitarias. Y estamos, además, en un momento de inflexión, como sabe todo el mundo, porque está cambiando la ciudadanía, está cambiando la asistencia sanitaria y necesitamos también que cambie ese marco jurídico que tenemos de arquitectura pues a nivel de organización sanitaria básica. Y es algo que tiene encomendado el gobierno a nivel nacional y en lo que estamos un poco atascados. Entonces, las comunidades autónomas pues vamos trabajando, pero sí que hace falta pues una pequeña revolución también a nivel nacional que parece que no llega. Uh-huh.
També va dir vostè que la missió dels responsables de les administracions sanitàries és deixar una sanitat millor. Com mesurem això, senyor Ureña, amb enquestes de satisfacció als usuaris, amb acords sindicals com la carrera professional, amb infraestructures noves? Com es fa una sanitat millor, senyor Ureña?
Bueno, hoy en día tenemos múltiples indicadores. De hecho, como bien saben, una de las grandes novedades que se introdujo en lo que es la estructura directiva del Servicio de Salud en el año 2023 con el cambio de gobierno fue la creación de una subdirección de gobernanza del dato. Ahora mismo tenemos un ecosistema de datos en tiempo real de todo el funcionamiento del servicio de salud que es absolutamente impresionante. Yo ahora mismo desde el móvil, como les digo, estoy fuera del despacho, pero puedo acceder a información en tiempo real de todo lo que está pasando en cualquiera de nuestros centros sanitarios y eso nos permite pues hacer una monitorización continua y saber que nuestro sistema efectivamente está funcionando. Y hablaba de otros hitos, como la carrera profesional. Nosotros repetimos constantemente que la principal política, además por la que transitan todas las demás, es la de cuidar al profesional. Y efectivamente, además de tener unos niveles de asistencia y de garantizar la accesibilidad al sistema, de seguir reduciendo los tiempos de demora, pues un principio básico es la de cuidar al profesional y una parte importante, prácticamente básica, pues es la de reconocer sus derechos. Se recuperó la carrera profesional ya en el año 2024, que estaba congelada desde el año 2018 y aparte se están retribuyendo pues todas esas cantidades pendientes y aparte se han recuperado otros recortes también que se hicieron durante los años anteriores, porque si hablamos de cuidar al profesional, además de ofrecer pues nombramientos estables, además de ofrecer formación, además de ofrecer entornos laborales competitivos, pues también hablamos de reconocer derechos.
Aprofitant l'avinentesa que el tenim aquí entre hospital i hospital, com s'espera l'estiu, senyor Ureny? Ha anunciat contratacions, està tot en marxa perquè no es notin les vacances del personal, que estan ben merescudes, hi haurà un excés de població com cada any per la temporada turística, encara que els turistes europeus d'urgència poden anar a la sanitat privada, respectant, evidentment, que el sistema públic no se saturi i pensant sempre en els residents. Com es presenta l'estiu, en definitiva?
Bueno, estamos ya preparados para asumir la temporada de verano. Como usted decía, pues ya tenemos programadas y planificadas las contrataciones de sustituciones para que nuestros profesionales también puedan tener un merecido descanso y para que ello no afecte en ningún caso pues a la asistencia que reciben y que perciben nuestros usuarios. Como usted decía, además, ese reto que supone gestionar la población flotante, todos los turistas que vienen a Baleares, pues es verdad que lo tenemos en gran parte resuelto con ese decreto ley que se aprobó también hace un par de años, para que todos esos pacientes con un tercer obligado al pago, con una tarjeta sanitaria europea, pues no saturen nuestros hospitales, lo cual nos da un margen de maniobra para poder atender a nuestros pacientes, pues la verdad que bastante amplio y muy eficaz y eficiente. Y así podemos configurar pues esa estrategia de verano, lo que decía, para que nuestros profesionales pues puedan tomarse un merecido descanso sin que los usuarios, sin que los pacientes noten absolutamente nada.
Com ha afectat la nova setmana de vaga aquesta setmana de sanitat pública? I veient que a partir de dilluns reubicant cites, actuacions, que és una cosa que ja fan sovint i que se fa ràpid.
Sí, bueno, es un reto continuo. Yo explico que el servicio de salud está preparado para muchas cosas, sobre todo para prestar asistencia sanitaria, pero no para gestionar huelgas, porque además es algo que no se debería producir. Y la realidad es que ya se ha cumplido un año desde la primera jornada de huelga y ya sumamos más jornadas de huelgas acumuladas de lo que sería un mes de paro completo. O sea, es decir, en un año hemos tenido el equivalente a un mes de paro en jornadas pues eso, de huelga de profesionales médicos, lo cual es un auténtico drama. Antes hablábamos de los retos que tiene el sistema en su conjunto para atender las nuevas circunstancias pues demográficas, poblacionales y asistenciales. A eso tendría que responder el Ministerio y el Gobierno de España. La evidencia es que no lo está haciendo y hay una contestación no solo a nivel de gobiernos autonómicos, sino también a nivel de profesionales, que se traduce eso en una huelga de médicos, que es un auténtico drama para el sistema. Ya se han suspendido más de 80.000 actos médicos a nivel formal. Hablamos de intervenciones quirúrgicas, de consultas de atención primaria y de consultas de atención hospitalaria, pero luego además tiene otros efectos en el sistema. En esta jornada de huelga, en esta semana de huelga, pues habrá estancias e ingresos que se demoren si no hay médicos para darles el alta, y habrá otras afectaciones a pacientes que sufrirán esta huelga que se debe al desencuentro entre el colectivo médico y el ministerio, que evidentemente pues los pacientes no tienen ninguna culpa de esta circunstancia. Y mientras tanto, pues intentamos paliar los efectos en la medida de lo posible, aunque se hace muy complicado. Y sí que, como decía, pues a partir de la semana que viene, intentar reprogramar lo antes posible todos los actos suspendidos, lo cual genera unas tensiones muy importantes en el sistema y que a veces, como ya saben, pues se traducen en ciertos episodios puntuales de saturación.
Qualque projecte estrella per desenvolupar el darrer any de legislatura? Els mitjans de comunicació, senyor Ureny, sempre estan pendents. Són dureta, però hi ha qualque cosa més important?
Bueno, lo importante, lo más importante es la asistencia que presta cada uno de nuestros profesionales cada día, y eso es nuestro gran proyecto estrella. Y luego, efectivamente, como proyectos más significativos, seguimos con el desarrollo de nuestro plan de transformación digital, que está generando también una revolución dentro de nuestro sistema, tanto para los profesionales como para los pacientes. Y sí que lo más significativo, lo más visual, es la recuperación de ese emblemático espacio de Sondureta para la apertura a principios del año 2027 del nuevo pues hospital de media y larga estancia de Sondureta, para atender ese reto que supone la cronicidad. el aumento de la esperanza de vida, el aumento también de pacientes crónicos complejos y crónicos avanzados que necesitan su espacio, que no tienen que estar en un hospital de agudos porque necesitan una visión más integral de su caso, un enfoque totalmente destinado a la recuperación, y por eso van a tener un centro pues destinado a esas patologías y especializado en esos casos.
I de moltes gràcies per aquesta estoneta de ràdio, senyor Ureña, i enhorabona pel premi. Fins una altra, gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Anem amb més qüestions sanitàries. El contam ara que una infermera de les Balears obté la prestigiosa beca Marie Curie per estudiar el paper de les infermeres en la promoció de la justícia social.
Aquesta beca europea postdoctoral li permetrà desenvolupar un projecte de 3 anys entre la Universitat d'Ottawa, a Canadà, i la Universitat de les Illes Balears. Ens estem referint a la doctora Camelia Viviana López de Flori, infermera, docent i investigadora al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears.
Hem de dir que la nostra següent protagonista ha tingut una de les prestigioses beques postdoctorals de la Comissió Europea. Aquest ajut li permetrà dur a terme el projecte NurseCare, per mitjà del qual durant 3 anys podrà formar-se i aprofundir en el paper de les infermeres en la promoció de la justícia social.
Camelia és infermera, doctora en Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària, professora titular laboral del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia i membre del grup d'investigació crítica i qualitativa en salut de la UIP. Amb aquest projecte dona continuïtat a la línia de recerca que va iniciar amb el seu doctorat titulat La justícia social i política en els entorns de cures, una qüestió d'agència política infermera.
És la primera vegada que una infermera de les Illes Balears obté aquesta beca i ho ha fet en la que, segons les dades publicades per l'Agència Executiva de Recerca Europea, ha estat la convocatòria més competitiva.
Així que la volem felicitar i conèixer una mica més. Molt bon dia, doctora Camelia Viviana López. Benvinguda a Vida Saludable, aquí a Vetres Ràdio.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Bé, primer de tot, enhorabona. Què suposa aquesta beca de 3 anys sent la primera infermera balear en aconseguir-ho? Feia 40 anys que no hi havia una convocatòria tan competitiva. Això l'ha d'omplir d'orgull.
Doncs la veritat és que a pocs dies de posar en marxa el projecte, deixat enrere l'incredulitat, el xoc inicial amb el que va rebre la bona notícia, per donar un pas a una mescla d'emocions molt diverses. Ara me sent molt afortunada d'aquesta oportunitat. Crec que és un reconeixement de la meva trajectòria com a infermera, docent, investigadora, i a la trajectòria també de totes aquelles que han fet el camí amb mi. Però més enllà de jo mateixa, crec que el projecte que hagi estat seleccionat, no?, en el marc d'aquesta convocatòria tan competitiva, és un reconeixement de l'importància d'allò que planteja, no?, i per extensió l'importància que les infermeres tenim dins del sistema de salut, dins la societat, i la nostra capacitat des dels diferents espais que podem ocupar perquè aquest sistema de salut i la nostra societat siguin més justos per la ciutadania.
I com ens pot explicar a nosaltres, als nostres oients, què és el projecte NurseCare?
El projecte NurseCare és un projecte d'investigació que cerca comprendre com se cuida a si mateix qui ens cuida i més concretament com se cuiden les infermeres per poder oferir la millor atenció als altres. Sabem que les condicions de treball de les infermeres són dures, no només per la sobrecàrrega física i emocional de la seva feina, no només per temps i per recursos que a vegades manquen i amb els que han de fer front en determinats contextos de la seva pràctica, sinó també perquè la seva feina és sovint poc o mal reconeguda i perquè la seva veu gairebé no s'escolta a l'hora de prendre decisions. Totes aquestes condicions afecten la seva salut, el seu benestar i també la seva capacitat per cuidar dels altres. I les infermeres intenten, malgrat tot, oferir cures segures i de qualitat, però ara també reaccionen i responen en aquestes condicions cuidant de si mateixes. I el que té de particular aquest projecte és que no entén la cura d'un mateix com una pràctica egoista, sinó com una acció política i ètica. Les infermeres se cuiden per poder exercir d'acord amb els seus valors professionals. I això és una acció imprescindible per transformar el sistema de salut i fer-lo més just per a tothom i defensar el valor real de les cures.
Clar. Per tant, el sector d'infermeria és cada vegada més conscient que cuidar els altres no és possible si no es cura a un mateix. Però quines accions es poden fer? Ha donat una pinzellada, però ja dit, ara ja estan reaccionant. Per exemple, es poden negar a treballar en determinades condicions o en contra dels estàndards professionals?
Sí, aquest és un dels objectius del projecte, no? Identificar què fan les infermeres per cuidar de si mateixes. Se poden negar, com deies, a treballar en determinades condicions, en contra dels estàndards, denunciar situacions d'injustícia, participar en concentracions. Hi ha inclús qui arriba a abandonar el lloc de feina quan sent que no pot cuidar, així com ho hauria de fer, o inclús que abandona la professió per aquest motiu. I aquest projecte el que fa és intentar comprendre aquestes accions d'una manera distinta a com han estat tradicionalment enteses, no? No pràctiques motivades per un interès personal, sinó com a pràctiques motivades pel bé comú.
Vostè proposa una reflexió profunda sobre el paper de les infermeres en la promoció de la justícia social. Com?
L'infermeria sempre ha tingut un compromís històric en la justícia social i les infermeres sempre l'han defensat a peu de llit protegint el pacient, però l'aparició d'aquest col·lectiu infermer cada vegada més mobilitzat i polititzat aposta per la cura d'un mateix i que posa en evidència els límits d'aquest enfocament tradicional. Com deia abans, els marcs ètics encara continuen ancorats una mica amb aquesta creença de que la virtut de la infermera se troba ubicada dins la negació, dins el sacrifici, dins l'oblit d'un mateix. I aquest projecte el que pretén és proposar un nou marc ètic que sigui més emancipador i que permeti a les infermeres cuidar de si mateixes a l'hora que cuiden dels altres. No?
Tenim entès que vol crear un observatori infermer. Ens ho pot explicar?
Sí, el projecte cerca crear un observatori que s'anirà consolidant al llarg dels propers 3 anys i ara mateix és això, no? Un projecte on està tot per fer i des que encara no puc donar molt de detalls, però l'objectiu és fundar un espai que posi en primer pla les infermeres i la professió infermera i allà on se faci recerca crítica dirigida a valorar, a protegir, respectar i invertir en les infermeres. I des d'allà on neixin propostes que ajudin a comprendre i a prendre millors decisions per garantir que el nostre sistema sigui just tant per qui treballa com per els ciutadans que en som usuaris.
Camila, ja per acabar, men, com veu vostè el nivell de la infermera balear? Està clar que cada vegada està més preparada, més especialitzada, però falta molt de camí encara perquè pugui explotar la seva capacitat amb més joc, per exemple, de responsabilitat i de lideratge?
Sí, encara queda camí per recórrer, però també hem de reconèixer que n'hem fet molt, no? Més infermeres en lloc de responsabilitat i lideratge? Sí, sense dubte, però això no és només una qüestió numèrica. El que necessitem és que el sistema de salut reconegui i doni espai en aquesta capacitat que ja tenim. Liderant quan cuidam i cuidant quan defensam un pacient, quan proposam una millora en l'organització d'un servei o quan generam coneixement perquè enviam una pràctica que consideram injusta. Les infermeres no volem estar presents a les estructures de poder simplement així, sinó que volen transformar el sistema posant les cures en el centre de tot.
Doctora Camila Viviana López de Flori, moltes gràcies per aquest minutet de ràdio i enhorabona per la seva beca postdoctoral. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Fem una petita aturada. Fins aquí l'informatiu sanitari de la setmana. En uns instants tindrem 4 protagonistes, 2 nous odontòlegs recentment graduats, concretament ahir, i també 2 metges que acaben de fer oficial la seva col·legiació i comencen la seva residència. Fins ara mateix aquí, a Vida Saludable.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable. Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial.
Amb els anys hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Avui, a Vida Saludable, volem posar en valor les professions sanitàries que s'han graduat o que són a punt de graduar-se en un mes de juny, on tradicionalment és com fer actes de graduació, on els alumnes, efectivament, això, es graduen. Per exemple, hi ha hagut graduacions a la 8 de Medicina, que ja és la 5a promoció d'Infermeria, de Psicologia, de Fisioteràpia...
Hi ha hagut infermeria també al CESAC Comillas, la primera promoció, també odontologia, nutrició dietètica, ADEMA, per citar-ne algunes. Un escenari que en pocs anys canviarà ampliant-se en farmàcia a la UIP, que ha celebrat enguany el primer curs, o els graus sanitaris que implantarà la Universitat Lluís Beato Vell de CEU, Nebrija Manacor o la Universitat de Mallorca.
També volem incidir en professions sanitàries que encara han de fer la seva residència i que acaben de col·legiar-se. En aquest sentit, ja ens acompanya als estudis de Beta Ràdio Pablo Alonso, metge que fa la seva residència de dermatologia a Son Espases. Es va graduar fa dos anys, però fa poc, fa uns dies, va ja col·legiar-se. Com està, doctor? Benvingut.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
També volen saludar a Maria Gaià, resident d'Urgències a Son Espases, que es va graduar l'any 2025. Benvinguda, com està?
Bon dia, molt bé, encantada d'estar aquí.
També ens acompanyen dos graduats d'odontologia per l'escola universitària ADEMA, com són Lucía Rosa i Antoni Ferran. Com esteu?
Molt bé, encantats.
Bon Benvinguts dia. I moltes gràcies a tots quatre per ser avui amb nosaltres als Estudis d'IB3. Començam per els odontòlegs. A veure, pregunta per tots dos. Com ha estat el grau d'odontologia? Quina valoració en feis?
La veritat és que molt bona, molt bona. Ha anat millorant durant els anys. En el final, quan nosaltres vam començar, era una universitat molt recent i a poc a poc els docents han anat agafant ritme, nosaltres hem anat agafant ritme i la veritat que en el final hem disfrutat molt.
Sí, jo també. En el principi, com totes les universitats, han d'agafar un poc de ritme, però ja 5 cursos ha estat per jo el millor d'experiència.
I què ha estat el més complicat d'estudiar odontologia?
Diria que la part de medicina, quan començam a habituar-nos una mica a estudiar tot el que és...
La part de medicina, ara que tenim davant dels metges, no?
Sí, sí. He aprofitat per dir-ho. Però bé, clar, nosaltres pensàvem que és...
Digues.
Una mica més centrat dins d'odontologia i en el final començam amb part molt genèrica de medicina i és una mica difícil.
I per què decidireu estudiar odontologia, Lucía?
Bé, jo volia estudiar infermeria, res a veure, però en el final vaig fer el grau superior d'higiene bucodental i m'ha agradat el món i en el final vaig agafar odontologia.
I a partir d'ara, què heu de fer? Què voleu fer? Màster? Seguir formant-vos? Començar ja el món laboral? Quins plans de futurs teniu?
Segurament estudiar una mica més, perquè... Mai hi ha prou.
Avui en dia ja vas estudiar molt.
Sí, mos agrada.
I tu, Lucía?
Sí, jo m'estic més encara treballar un poc més, sobre el que m'agrada, el que no m'agrada, perquè ara no hi ha res que no m'agradi. I ja una vegada pues, són estudis que costen temps i dos més i hem de triar.
I com han estat les pràctiques? Per exemple, saben que ADEMA promou molt l'ajuda a persones vulnerables cuidant la seva boca.
Sí, la veritat és que hem fet molta pràctica i, a més, molta pràctica amb gent molt necessitada. I quan te trobes amb gent tan necessitada, crec que te fa treure aquest costat tan humà que és, en el final, ser odontòleg o ser professional de la salut i hem disfrutat molt d'aquesta part.
Sí, en el final, quan arribes a 5, són pacients que has tractat a 3er i a 4 i són pacients amb els que tens relacions i els veus a recepció i tal, i se fa molt bonic el treball a 5.
I a llarg termini, somieu, per exemple, en obrir la vostra pròpia clínica odontològica, que a les Balears hi ha moltíssimes, és a dir, quin és el futur a llarg termini?
Jo, per part meva, tinc part familiar que ja està dins el sector.
Vol dir que és una nissaga familiar?
Sí.
Son pare o el seu padrí era...
Sí.
Ah, que bé.
Bé, la meva madrina és doctora i el meu padrí era protèsic. I seguir una mica això.
T'incorporaries a la seva clínica, faries coses?
Sí.
En el teu cas?
Jo no he tingut tanta sort, però intentaré fer el màxim, treballar tot el que pugui, i si en un futur, ojalà, que pugui obrir una clínica.
I quins són els consells que donarien els que l'any que ve començaran com vosaltres el primer curs?
Un consell?
Que tinguin paciència.
Sí. Que sàpiguen realment quins són els professors, on estan, on estàs tu, que tinguin la relació professional i de respecte, sobretot. Cara a pacients i cara a professors, també.
ahir divendres, d'aquest ser com a, el punt final, no?, de molts anys de feina, de 5 anys d'estudis, una graduació que segurament d'aquest ser llarga, era 85, però sentiments a flor de pell, perquè imaginant que és com un moment davant la vostra família, davant la vostra gent estimada, de culminació.
Sí, sí, en el final és com posar punt i final a una trajectòria de 5 anys, estan, podríem dir, sofrint, però no com a tal, però intentes donar el millor de tu i arribar a una cerimònia tan guapa i tan agradable. Pues.
Sí, en el final són 5 anys. Nosaltres, per sort, també hem treballat mentre estudiàvem i en el final se fa llarg. Se fa llarg el procés i no mos ho creiem encara.
Hem vist la carrera de vostra d'ontologia a ADEMA, que tenia una tecnologia increïble en 3D, 4D, una tecnologia que és absolutament brillant i que ara la IA ha canviat molt d'ontologia, no?
Sí, nosaltres tenim en compte la tecnologia molt ADEMA, tenim simuladors, tenim tot l'equipament necessari que ens ajuda també des dels primers curs a fer la pràctica.
El metavers, que no me sortia.
Exacte,
això mateix, que és una
exacte.
Paraula que en Diego González sempre explica, és com a difícil entendre això.
Sí, se fa difícil igualment els simuladors, però sí, sí. És una eina que empleem bastant abans d'arribar a la pràctica.
La IA, Antoni, i la odontologia aniran de la mà dels següents anys, no?
So, 100%. En el final és algo que acaba de començar. I crec que anirà millorant any darrere any.
Recordi, nostres oients, que estem conversant amb dos odontòlegs recentment graduats i ara, en uns instants, després d'una petita pausa, xerrem amb dos metges que estan fent ja la seva residència i que s'acaben de col·legiar aquí a Vida Saludable en uns instants. Fins ara.
Vida Saludable amb Carlos Hernández.
IB3 Ràdio és investigació.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Ara anem també amb Pablo Alonso, resident de Dermatologia i graduat en 2024. Ell es va graduar ara fa 2 anys, però sí que sap el que recull el seu carnet de col·legiació al col·legi oficial fa uns dies. També és amb nosaltres la doctora Maria Gallar, resident d'Urgències, així que benvinguts de nou, ja vos han saludat abans. Amem, preguntes per a tots dos. Com va ser això d'entrar al COMIP i recull el seu carnet?
La veritat és que va ser un moment com de molta il·lusió, perquè era un dels primers passos cap a exercir el que duim tant d'anys preparant.
Sí, al final son muchos años estudiando, es un examen MIR también para el que inviertes mucho tiempo, mucho esfuerzo, y llegar al colegio de médicos y poder materializar ese momento, que es un poco el inicio de la vida laboral, pues es un momento muy especial para todo médico.
Per què valen voler ser metges? En quin moment varen saber que era la seva vocació? Perquè des de luego és una professió molt vocacional.
Bueno, en mi caso, que yo recuerde ya desde que tenía 7 años, iba diciendo que quería ser médico, y la verdad es que fue una constante a lo largo de los años. A medida que iba creciendo no iba cambiando de opinión. Y, en fin, a medida que iba aprendiendo de biología, de aspectos relacionados con la salud, pues fui consolidando esa idea y al final pues tuve la suerte de poder materializarla.
Jo, en el final, un poc al revés, jo de petita no volia ser metge, m'agradava tot, i a quart d'ESO, quan havia de triar batxiller, pues, no podia fer tots els batxillers, havia de triar una opció, i en el final em vaig adonar compte que el que més il·lusió i més ganes tenia era dedicar-me un poc a l'ajuda sanitària, i finalment em vaig decidir per medicina.
I ara quina diferència hi ha ara? Ja esteu col·legiats. És com si ara ja n'has de bo, ara ja es pot exercir.
Bueno, es un proceso que es largo de aprendizaje, donde a lo largo de estos años de residencia pues vamos a ir adquiriendo competencias, nos van a ir dando distintas responsabilidades, pero sí que es cierto que ya, bueno, somos médicos con capacidad de decisión, con capacidad de, pues eso, de tomar decisiones, de hacer nuestro trabajo y, bueno, a pesar de que eso a lo largo de los años vamos a ir de cada vez teniendo más autonomía, pues vamos, es un proceso progresivo.
Res, en el final és això. Ara oficialment som metges i començam una etapa que també té part de formació, però som metges. I pues, poc a poc això guanyant responsabilitats.
Però alerta que passa ràpid, perquè ahir de 9 de juny va ser la patrona dels metges, precisament, el Palau de Congressos, se van donar insignes d'or, 50 anys de col·legiació, i insignes de plata als 25 anys. No estic dient que sou molt joves, que passi ràpid, però que la vida d'un metge, com la vida de qualsevol, passa més ràpid del que sembla, i vos recordeu del dia que recollireu el carnet, perquè d'aquí uns anys tindreu l'insignia de plata i l'insignia d'or.
Exactament. Ara és el principi d'una llarga trajectòria.
A veure, i com valoreu vosaltres el grau a Medicina, a la UIP? Quins records teniu?
Jo no vaig estudiar a la UIP.
Ah, no vas estudiar a la UIP.
Però la veritat és que per jo han estat un dels anys millors de la meva vida. Ha estat una època meravellosa, que sobretot m'educa gent, perquè al final són moltíssimes hores de classes obligatòries, són moltes hores de pràctiques, de seminaris. Al final pues, fas molta pinya amb la teva classe, amb el teu grup, i també moltes hores aprenent de metges i pues, m'enduco a molta gent.
On estudiares?
A Castelló, a la UGI de Castelló.
Jo, en mi caso, sí que soy estudiante, bueno, he sido estudiante de la UIP, concretamente formo parte de la tercera promoción de graduados en medicina. También es una facultad muy nueva, como la de mis compañeros odontólogos, pero que a pesar de ser tan nueva, pues ha demostrado estar a la altura, ¿no?, de universidades quizás más consolidadas, con más tiempo de trayectoria, y mi experiencia ha sido muy satisfactoria, con profesionales muy preparados, muy cualificados, y a lo largo de estos años pues ha quedado patente pues, que la preparación ha sido muy buena, ha habido resultados excelentes en los MIRES anteriores de compañeros míos, y, en fin, no puedo decir nada más que gracias, ¿no?, a la UIP.
És que, clar, després d'estudiar 5 anys, vos heu de preparar un examen molt dur, que és un MIR, i vosaltres especialment vareu triar i vareu apostar, en el teu cas, Pablo, per dermatologia, i en el teu cas, Maria, per urgències, que és una novetat. Per què,
són
Pablo?
Són 6, que és que se passen mitja vida estudiant.
Són 6. No aturen mai.
Urgència, és que és una novetat, perquè Pablo després mos contarà que va fer dermatologia per no tenir guàrdies.
No, eso es un mito. Bueno, un mito o no tan mito. Pero en mi caso me decanté por la dermatología porque es una especialidad que supone un reto, ya que hay mucha patología dermatológica. Hay que tener buen ojo clínico porque hay muchas entidades que son muy parecidas entre ellas, que, en fin, supone un reto para cualquier dermatólogo. Además, son enfermedades muy prevalentes en la población, patologías que pueden generar mucho sufrimiento a los pacientes. Y al final me pareció que era muy, muy atractiva y es el motivo fundamental por el que me decanté por ella.
I jo vaig triar urgències, la veritat, perquè quan feia la carrera m'encantava la medicina, i jo anava a totes les pràctiques i totes les pràctiques m'encantaven, però havia de triar una algo, una, no podia ser només metge. I a l'hora de triar me'n vaig donar compte que no podia triar una part del cos, sinó que havia de fer algo generalista. I entre els generalistes, que n'hi ha unes quantes, em vaig donar compte que la que més m'agradava era les urgències, perquè era la més immediata. En el final, a mi m'agradava tenir molts de pacients, el tracte amb el pacient m'agradava molt d'atenció, i la que més m'agradava per la immediatès, per la rapidesa i per el tractament de totes les parts del cos, era de veure la persona com un conjunt, era la afinitat.
També es pou fer internista?
Sí, però...
A què ho pensares?
Sí, sí, era una de les opcions, però en el final m'agradava més la patologia més immediata.
I les emocions?
Sí. Estar allà en els moments, pues, també acompanyant els moments tan durs de la gent, és una part que m'agradava molt.
Bé, ara el que fem és telefonar al doctor Antoni Bernassa. Ell és el degà de la Facultat de Medicina i fa pocs dies va viure la 5a promoció. Bon dia, senyor degà. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat en aquest estudiant tan brillant que tenim.
Com va anar la graduació?
Per mi, sempre les graduacions són molt emotives. I, com vaig dir, la graduació és una despedida, però per jo és un fin sempre i espero veure més d'un tornar a passar per la Facultat de Medicina. Crec que en Pablo el té molt a prop i ja li he tirat un cable a veure si ens pot ajudar en qualsevol moment a fer classes.
Serà un futur docent.
Ojalá, ojalá, vamos.
Bueno, té dotes, tant com a metge com a professor i inclús com a investigador.
Doctor, ja són 5 promocions. Qualque novetat pel pròxim curs?
Novetat en els cursos en general o en quant a les promocions? Perquè les promocions és un continu i la veritat, la gran novetat en guany és que no ho han pogut fer la graduació a l'escola d'hostaleria, però això és evident que per motius aliens a la nostra voluntat i ja han demanat disculpes als estudiants. I bé, en quant a novetats en els pròxims cursos així logístiques, bé, jo crec que la gran novetat és el tema de la regulació de CIA. Nosaltres ja hem començat un guany, de fet jo vaig participar en l'elaboració d'aquesta nova normativa, que ja l'estem incloent a les guies docents dels cursos que ve, i clar, jo som dels que permetrà moderadament un moderat ús de CIA. Jo som des de que fa estona que les meves assignatures no m'entreguen treballs escrits, perquè és evident que ja tots són molt bons, en el sentit, vull dir, un poc amb ironia, en el sentit de que s'està emprant CIA, és evident. I clar, el que farem serà regular. Jo no la prohibiré, la poden emprar sempre que apliquin els criteris ètics, com, clar, per exemple, declarar que s'ha usada i com s'ha usada, i no passa res. És una,
com una eina més, clar.
Exacte, i a més en el nostre favor, jo crec que l'hem d'emprar així.
Clar, doctor, el que sí que hi ha una novetat, que serà el primer curs amb una oferta universitària privada de medicina que comença, encara que vostè ha mostrat sempre la seva seguretat davant el gran nivell que porta la UIP.
A veure, és evident que se'ns planteja un nou escenari immediat i encara un nou escenari si la Universitat de Mallorca, possiblement no aquest curs, però el curs que ve s'introdueix. A veure, jo el que sí que he de defensar és estudiar en públic, on igualtat d'oportunitats, en aquest cas me refereix a que avui en dia, per sort, millor o pitjor, tenim un criteri, i et se nota de tall. Molt possiblement, alguns dels nostres estudiants molt brillants que tenim, amb tot el respecte del món, evidentment no es podrien permetre pagar-se una carrera a una universitat privada, sigui la nova d'aquí, o les noves d'aquí, o les externes. I és aquí on jo crec que amb els criteris de selectivitat o de les proves d'accés a la universitat, és a on s'intenta, no dic que sigui el millor sistema, però s'intenta, i és el que tenim avui en dia, que tothom tingui oportunitat sempre i quan se nota li doni, se nota de tant, no? Això és el que jo sempre dic. Evidentment, jo conec ja un poc la trajectòria de 50 anys de Déu Sant Pablo, me mereix tot el respecte con el seu degà, tenim molt bona relació i evidentment això és, jo crec que té un background bastant sòlid, no? Universitat de Mallorca, concretament Medicina, a veure, quan nosaltres començàvem era una gran incògnita, no? Clar. Però bé, ara mateix estava compartint les jornades de Son Llats, del 25 aniversari de Son Llats, estava compartint espai amb el nou rector, el doctor Riutort, i evidentment ja considero que hi ha una molt bona relació. El doctor Riutort, com tots sabreu, ha estat professor de la universitat i evidentment no crec que aspirem a tenir el mateix tipus d'alumnat, com deia, però és evident que és un nou escenari. De totes formes, jo insistem molt en un tema i crec que tots, el manco de la Conferència Nacional de Degans i Deganes de la Facultat de Medicina d'Espanya i estem d'acord. El Coll de Botella no és més Facultat de Medicina, no és més alumnes dins la Facultat de Medicina. Nosaltres mateixos, se mos ha dit com ho hem de fer per posar 100 alumnes dins la Universitat de les Illes Balears. Molt bé. Jo necessito uns recursos, un professorat i amb espais. Això és el tema. I el coll de botella, no mos enganem, està en la formació superior especialitzada, en les places de MIR. Enguany mateix s'han presentat 15.092 graduats per 9.256 places. És a dir, no dona. Si no augmenta l'oferta de formació superior especialitzada, no tindrem especialistes.
Així
és. Per molts que en graduem, perdó.
Sí. Doctor Antoni Benassar, és un gust sempre xerrar amb vostè. Un dia el convidarem aquí als estudis de Tres Ràdio per xerrar tranquil·lament. hem de continuar xerrant amb els nostres nous metges i odontòlegs.
Gràcies, Degà. Fins una altra.
Moltes gràcies. Un plaer. I donau-se enhorabona en els dos estudiants nostres
molt bé
que teniu per allà.
Perfecte. Gràcies. Fins una altra. Canviem el degà de la Facultat de Medicina de la UIB pel rector de la Universitat de Mallorca i fins a fa poc vicedegà de l'Escola Universitària d'EMA i cap d'Estudis d'Odontologia. Com està, doctor Riutort?
Molt bé, fantàstic de poder col·laborar en el magnífic programa.
Tenim aquí
vostre.
Dos estudiants seus, graduats recentment d'Odontologia, que deu conèixer a la perfecció, com són Antoni Ferran i Lucía Rosa. No sé si els hi vol dir res, que s'han graduat ja, a la fi.
Sí, estic molt content, són dos magnífics estudiants, de veritat, que hem anat coneixent-nos de cada vegada més durant tota la seva carrera, la seva magnífica carrera, i ja tenim dos bons representants, la veritat.
Han destacat en l'entrevista fa uns minuts la gran tecnologia a l'hora de formar-se, en la qual han comptat.
Sí, a veure, és una de les nostres principals cartes, no? La tecnologia i la innovació docent és el que hem intentat transmetre, no?, a tots els nostres estudiants, no? I la veritat que han donat molt bona mostra de la seva satisfacció, no?, de la passar per la nostra escola, que és el que més a nosaltres ens agrada, no?, que se pugui transmetre després en la seva experiència i la seva experiència aquí per aprendre totes aquestes noves tecnologies que ens ha invadit en el món digital de l'odontologia.
Doctor Riutort, només ens queden 2 minuts de programa, molt breument. Enhorabona per ser rector de la Facultat de la Universitat de Mallorca, que efectivament tindrà nous graus sanitaris. Suposa un repte, no?
Sí, és un repte. Són 11 graus nous, seran 16 graus en total. Estem en aquest període ja de tramitació de tot aquests graus i és un gran repte, evidentment, és un gran repte perquè no se tracta de trobar una institució en marxa, rodada i sense... Bueno, haguem superat tots aquests entrebanys que du la nova creació d'aquesta envergadura, no? Mm-hmm. Bueno, esperem que estigui a l'altura i bueno, com sempre, pues, agrair a en Diego González i a tot el patronat de la Universitat de Mallorca, pues, que hagi confiat en mi per dur endavant això des del lloc que me correspon, en aquest cas de rector.
I tant que sí. I també enhorabona per la 5a ja promoció de graduats d'odontologia d'EMA, que ja són 5 i que segueixen incorporant nous odontòlegs al mercat laboral i, efectivament, al sistema sanitari. Gràcies, doctor Riutort, enhorabona i fins una altra.
Moltes gràcies, fins una altra.
A veure, pregunta per tots, a partir d'ara que reptes futurs? Teniu 30 segons cadascun. Pablo.
Bueno, pues se vienen 4 años de aprender mucho, de adquirir mucha experiencia y, sobre todo, de formarnos como... médicos de bien, no solamente científicos, sino también buenas personas.
Pues del mateix que el meu company, al final començam una nova etapa, fins que ens incorporem al món laboral i fins que ens queda molt per aprendre i sobretot això que ha dit, també el tracte amb el pacient i tot l'acadèmic que també ens queda i anar guanyant poquet a poquet totes les responsabilitats.
Coincides que amb el meu company de medicina, la part més important de lo que nosaltres feim és la part humana i crec que queda molt de camí per fer en aquesta part i una mica formar-nos i seguir estudiant i seguir sent bons odontòlegs.
També per part del nostre grup sanitari el tracte amb el pacient és el més important i penso que també hem de ser humans i persones com ells i ja està.
Anar-ho al Mallorca Life, que sou joves. Anar-ho al Mallorca Life, algú?
No.
Estoy en estudiar, Carlos.
Estàvem estudiant.
Porgada i Viqueta.
Sí.
Acabem David Guetta. Gràcies a tots quatre per venir a un altre Vida Saludable. Laura, gràcies.
Gràcies, Carlos.
David Guetta, Memories, bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve.
Vida Saludable, amb Carlos Hernández. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy. Crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, hey.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia.